Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia i bon diumenge. Avui us volem presentar en Lluís Gràcia. Ell és un jove estudiant de periodisme de Barcelona, el que li apassiona la comunicació. Diu que li apassiona escoltar, li apassiona, li agrada xerrar, i això ho fa a través d'unes entrevistes que fa al seu canal a la D3, un programa d'entrevistes que va néixer el gener del 2021 amb l'objectiu inicial d'apropar als joves personatges públics d'interès, un objectiu que ha anat creixent amb el pas dels anys, amb el pas dels mesos, amb les entrevistes que fa. En Lluís Gràcia és catòlic i la seva fe també queda palesa a totes les converses que manté amb els seus convidats. Convidats com ara en Juan Carlos Unzué, també l'humorista Carlos Latre, Mario Alonso Puig o David Summers, entre molts altres. Avui en Lluís Gràcia ens acompanya al Paraules de Vida per parlar, per apropar-nos a aquest projecte, el projecte que té per títol a la D3, un projecte que també, en aquest cas, compta amb el suport i amb la col·laboració de Pablo Canela. De seguida el saludarem, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del programa arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Lluís, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Què tal? Molt bon dia, Emili. De debò que em fa molta il·lusió estar aquí.
De fet, el Lluís va venir... Quant de temps fa que vas venir al Paraules de Vida?
Pues vaig vindre, jo diria, que primer de batxillerat, al desembre, amb el cole. Vam vindre per la... Jo crec que el 2018, pot ser, o 2019.
Va ser abans de la pandèmia.
Abans de la pandèmia.
Que vas venir, en aquest cas, també per parlar d'alguna iniciativa, no?, del Col·legi Viaró.
Sí, parlàvem de totes les activitats socials que fem que fèiem els alumnes.
Uh-huh. I han passat uns anys, ara estàs fent tercer de periodisme.
Estic fent tercer de periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i ho compagino, doncs, el treball en una empresa de recursos humans i després també, doncs, a la de 3.
Exacte, a la de 3, que és un canal a YouTube. Quants seguidors tens ja?
O sigui, ara mateix, a la de 3, a YouTube, doncs, tenim 16.000 subscriptors. A desembre érem 2.500, això és, bueno, a la tercera temporada hem passat, doncs, de 1.500 que érem a gener a 16.000 sense haver acabat la tercera temporada. Jo crec que podem acabar amb uns 20 i pico mil, i la intenció és arribar, doncs, als 100.000 l'any que ve, una cosa així, el 2024, abans de que acabi. O sigui que la cosa va creixent.
Va creixent. Després parlarem de les entrevistes que fas, dels personatges que entrevistes, però primer de tot, com va néixer, Lluís, la idea de posar en marxa aquest canal?
Bueno, la 3 va néixer el gener del 2021 per les eleccions catalanes que se celebraven aquí. I, bueno, jo tenia la idea, no, a mi m'agrada fer entrevistes, i aleshores pensava, de quina manera podria apropar a la gent jove, doncs, personatges públics d'interès, no? I aleshores, doncs, com vaig veure que no... Bueno, crec que no hi ha massa gent jove que fa entrevistes professionals a persones amb una repercussió important de la societat, doncs vaig dir, bueno, doncs, aviam si sóc jo, no, la primera persona. I aleshores, a la primera temporada... ja vam començar, doncs, amb la Dolors Sabater, que era la candidata a la CUP a aquelles eleccions. Aquella va ser la primera entrevista, però la segona entrevista ja va ser l'Alejo Vidal Quadras, exvicepresident del Parlament Europeu i fundador de Vox. Per tant, la CUP, Vox, vam començar en política. Si toquem un costat, també toquem l'altre. I, bueno, a partir d'allà, doncs, vaig entrevistar a la majoria dels candidats d'aquelles eleccions, de la Jéssica Albiach al Salvador Illa, del Salvador Illa a l'Ignacio Garriga, de l'Ignacio Garriga a la Marta Pascal, o sigui, a l'Alejandro Fernández també hi va passar. I, bueno, doncs, a partir d'allà, doncs, vam fer 29 entrevistes a la primera temporada, no només polítics, però sí que és veritat que vam començar amb el tema de la política.
Ho fas per temporades, o sigui, tens una pausa, suposo que arriba un moment, no?, que dius, ara faig una pausa i recarrego piles per fer una altra nova tanda d'entrevistes.
Exacte, fem... bueno, la primera temporada sí que és veritat que vam començar a gener, perquè la idea va néixer a desembre, per tant no va ser una temporada completa. Sí que és veritat que és la temporada amb més entrevistes de moment. La primera temporada va tindre 29 entrevistes, i aleshores aquella primera temporada vam començar això amb la Dolors Sabater, al gener i vam acabar amb el Toni Nadal, entrenador del, exentrenador del Rafa Nadal, jo diria que a l'agost. Vam deixar-nos un temps de marge i després ja va començar la segona temporada, que la vam començar a l'octubre fins a l'agost. Vam començar aquella temporada amb la Laura Borràs i vam acabar amb el Vicente Vallès, presentador d'Antena 3. I aquesta tercera temporada una mica el mateix, no? Hem començat a setembre i l'acabarem, segons els càlculs, el 4 d'agost. Aquesta tercera temporada l'hem començat amb el Leopoldo López, líder opositor de Nicolás Maduro, i segurament doncs, l'acabarem amb el José Mota, o bueno, estem mirant de tancar entrevistes, etc.
Humorista. Parles en plural, és a dir, estàs tu i amb algú més?
Sí, vaig començar jo sol la primera temporada, però després, gràcies a Déu, va vindre un molt bon amic que es diu Pablo, que ell és el... Bueno, estem els dos. Jo m'encarrego de més presentar, etc, preparar les preguntes, aconseguir les entrevistes, i el Pablo s'encarrega de tot el tema de la comunicació, de l'edició, també m'ajuda, o sigui, estem els dos. Sense ell, a la de 3, no crec que hagués donat els passos que ha donat, i potser, bueno, sense mi el mateix. Els dos fem...
És a dir, que us retroalimenteu, no?
Exacte. Exacte.
Parla'ns una mica de la feina, perquè clar, si has parlat d'alguns dels entrevistats, són gent que doncs, de primera línia, no? Mediàtica, informativa, pel ressò que tinguin en les seves professions. Clar, això costa arribar-hi, no? És a dir, per un jove que està estudiant periodisme, com hi arribes?
Bueno, jo crec que són...
Si tens un secret no ho diguis, però...
Sobretot per tres coses, no? La primera de totes, jo diria que és mires altes. O sigui, jo potser podria haver començat el programa doncs mirant de poder entrevistar el conseller de no sé quina ciutat, però vaig dir, no, i si comencem intentant entrevistar alguns expresidents de la Generalitat, candidats a les eleccions, no? Gent del primer nivell doncs aquí a Catalunya. I aleshores també aquesta visió de, bueno, per què he d'anar a per al candidat del Partit Popular a Terrassa si puc anar per la Isabel Díaz Ayuso o si puc anar... Que, totes aquestes són entrevistes que porto temps enrere doncs, intentant aconseguir, jo espero poder entrevistar la presidenta de la comunitat bueno, de Madrid, etc. la temporada que ve, al igual que també espero poder entrevistar el Pablo Iglesias doncs, la temporada que ve. Al final això porta mesos i mesos, no? Aleshores, la primera cosa, com et deia, jo crec que és doncs, les mires altes i després també el fet de ser jove, doncs jo crec que també ajuda perquè... potser te la donen al principi per, bueno, perquè els hi fa gràcia i tal, i aleshores bueno, li anem a donar una entrevista a un noi de 19 anys a la primera temporada, ara en tinc 21, i bueno, o sigui, de vegades també és per el fet d'aquest jove i tal, o perquè els hi sorprèn, no? O sigui, joder, un tio de 20 anys que ha entrevistat el líder opositor de Nicolás Maduro, per què no jo li dono una entrevista? I aleshores és pues, intentar mires altes, després també el fet de ser jove i també doncs, potser una mica el tema del networking, etc. O sigui, si tu entrevistes a l'alcalde de Madrid, que ha sigut una de les entrevistes d'aquesta temporada, pues ja d'alguna manera et facilita que puguis entrevistar doncs, el Feijó. I si entrevistes al Monedero, que també l'hem entrevistat aquesta temporada, et facilita potser que puguis entrevistar doncs, el Pablo Iglesias. Al igual que si entrevistes, que també hem entrevistat, no només és política, doncs el Damián Moya, que és el Barrancas de l'Hormiguero, pues et facilitarà gent d'aquell món. Si entrevistes al David Summers d'Hombres G, que també l'hem entrevistat, et pot facilitar...
Va obrir portes.
Contactes, tal, exacte.
Hi ha algunes que has d'insistir molt? Personatges que resisteixen?
Sí, mira, jo me'n recordo la Cayetana Álvarez de Toledo, que la vam entrevistar, és, jo diria que una de les entrevistes que més, bueno, que més impacta, no? Perquè al final la Cayetana és com un personatge públic, com, no sé, a mi em va donar la sensació de molt professional, és una persona super, super curtida. I aleshores jo aquí a entrevista anava una mica nerviós perquè també portava com un any i pico parlant amb la persona que li porta l'agenda per veure aviam si podíem tancar aquella entrevista. Al final l'havem aconseguit tancar, però jo me'n recordo que en aquell moment em deia la persona que li porta l'agenda a la Cayetana, Luis, és que tenéis 600 suscriptores en YouTube, que tenéis, no tenéis Instagram o no tenéis tal, o sea, no sé com te ha dado la entrevista Cayetana, però bueno, vale, jo intento hacer un hueco. després d'uns quants intents de si ens la dona però al final no surt, etcètera, vam aconseguir treure l'entrevista, però no, ja et dic, o sigui, en aquell moment 600 subscriptors, ara estem en 16.000, o sigui, també el fet d'anar creixent, ara ja també doncs, tenim Instagram amb més de, bueno, 5.000 subscriptors, també tenim Spotify, també amb uns quants milers, TikTok, etcètera, o sigui, ara estem en totes les xarxes, i sí, en previsió de créixer, exponencialment en totes, o sigui, aquesta...
De fet, va néixer un projecte, dèieu, no? Un projecte fet per joves i al públic i adreçat al públic jove, o s'ha omplert aquest, perquè per exemple, una persona de 50 anys també pot interessar-se per les preguntes, no? O per l'entrevista que fas.
Totalment. O sigui, l'entrevista amb més visualitzacions actualment que tenim a YouTube és el Juan Manuel de Prada, que sí que és veritat, bueno, és un escriptor, etc. Aquesta entrevista té gairebé 200.000 visualitzacions a YouTube i tu mires les mètriques i tot i que hi ha 40.000 persones joves que han vist l'entrevista, la majoria de la gent que ha escoltat aquesta entrevista en concret doncs és gent de 40 a 60 anys. O sigui que com a entrevistem a personatges públics, professionals, interessants, gent del món de la cultura, etc., pues potser no és tan, potser no hi ha tanta gent jove que ens escolten determinades entrevistes. Sí que és veritat que, per exemple, aquesta tercera temporada hem entrevistat a la Marta Pombo, que és una influencer bastant coneguda, la Grace Villarreal, una altra influencer molt coneguda. Per tant, tenim algunes entrevistes que, sobretot, pues, van més dirigides a la gent jove. I després hi ha altres entrevistes que també van dirigides a la gent jove, perquè a mi m'interessa que la gent jove escolti a gent, doncs, a personatges públics, cultes, etc., però que després són consumides sobretot pues, per gent que no és tan jove. Però bueno, ja et dic, igualment pues, hi ha milers de persones joves que escolten aquelles entrevistes.
I suposo que són entrevistes amb, clar, amb la mirada d'un jove, no? O sigui, amb, no sé si amb la ingenuïtat o amb la... Perquè després parlem també de com et prepares les entrevistes, però clar, t'adreces a tot el públic, però clar, la mirada és la teva.
Sí, o sigui, sí que és veritat que les entrevistes doncs miro que, o sigui, normalment sempre demano consells doncs per als joves que escoltin aquella entrevista, li pregunto a aquell personatge com era ahir de jove, li pregunto doncs pels seus inicis, per d'alguna manera doncs poder motivar, inculcar l'esperit crític en la gent jove perquè els joves es vegin reflectits en aquells personatges públics. Per tant, intento doncs això, apropar als personatges públics a la gent jove, canalitzant una miqueta doncs, la joventut en les preguntes.
Amb en Pablo també, a banda, ell ha explicat una mica quina és la feina que fa, però no sé si també compartiu preguntes o a l'hora de quan estàs preparant tu l'entrevista, si ell també t'aporta, t'explica o te diu doncs pregunta això, pregunta allò.
Sí, el Pablo m'ajuda en tot. En les preguntes també, sí que és veritat que m'encarrego sobretot jo, però sí que de vegades em passa preguntes. I una cosa bastant... Bueno, que fem que jo crec que pot estar molt bé per generar una... no sé com ho diria, fidelització de l'audiència i perquè ens sentin més propers, el que nosaltres fem és, per exemple, a Twitter o a Instagram, abans de fer l'entrevista ja l'anunciem amb el risc de que potser ens la cancel·lin o el que sigui, però nosaltres ja anunciem l'entrevista i posem i tu què li preguntaries a X persona, al personatge públic que entrevistarem. Per exemple, ara entrevistarem a un escriptor que es diu Juan Soto Ibars, no? Aleshores, dos dies abans, el que fem és dir, bueno, posar una publicació a Twitter o a Instagram, una història, etc., preguntant als nostres seguidors pues, què li preguntarien a aquella persona. De vegades, el personatge públic rebota la nostra història, per tant, els centenars de milers de persones que segueixen aquell personatge entren a la nostra tal i ens fan també preguntes. I de vegades, jo me'n recordo, l'alcalde de Madrid, no sé si ens van arribar com només a Instagram unes 400-500 preguntes de gent de Madrid que ens feia preguntes a part dels nostres seguidors.
Clar, allò del tràfic, no? De xarxa, no?
Exacte.
Que és brutal, no?, en aquest cas.
I aleshores el que nosaltres fem això, a part de jo preparar-me o intentar preparar-me molt bé les entrevistes, dedicant moltes hores, doncs els seguidors, al final... Pues, també ens ajuden molt i el que jo dic sempre és que 100 persones pensen molt més que una sola, o sigui, per això a mi em va molt bé que la gent m'ajudi i més si són seguidors que ja porten doncs, mesos, anys seguint-nos.
El Lluís és creient i clar, la pregunta que li haig de fer és, jo crec que és molt clara, a qui t'agradaria entrevistar?
Bueno, jo crec que...
Del món de l'Església.
Sí, sí, la resposta potser també és bastant clara, tenint en compte que...
Ara diuen que és més fàcil.
Jo crec que sí, perquè ja hi ha bastantes persones que han entrevistat aquesta persona que tu i jo estem pensant, però amb això de mires altes i, bueno, etcètera, jo crec, i ja estic
ja estàs
mirant,
fent gestions, no?
Ja estic fent gestions, després no sé què passarà, però a mi m'encantaria i seria, bueno, un somni poder entrevistar el Sant Pare. Si aconsegueixo fer una entrevista dirigida a gent jove, una entrevista professional, doncs al Sant Pare, ja seria, pues, ja, jo crec que ja podria entrevistar a qualsevol persona. I a més el Sant Pare ha donat una entrevista, doncs, per la tele, no? A l'Évole, a la ràdio, al Carlos Herrera, als diaris, doncs, no sé si a l'ABC, però a podcast i programes d'entrevistes no sé si ha donat abans... Bueno, programes d'entrevistes així, sí. En plan podcast, parlo.
Sí, sí, sí.
No sé si ha donat abans una entrevista. I bueno, i crec que també no hi ha massa gent jove que ha entrevistat a un Sant Pare, i joves catòlics al món són molts. Per tant, jo crec que també...
Sí, les gestions ja les has començat.
Les he començat, sí. Clar. Però no sé...
Bueno, si estàs acostumat, no, a que sigui una... Que saps que és una cosa llarga, no?
Totalment.
Però que es pot aconseguir, no? Clar, seria el...
Sí, sí, ja seria l'entrevista. No sé si tancaria la A3, no, òbviament que no, però ja seria com... Bueno, ja està, ja he entrevistat el Sant Pare. Ara puc entrevistar qualsevol expresident d'Espanya, que també ho estic intentant, al igual que també he entrevistat alguns expresidents de la Generalitat, però ja seria com tot molt, molt més fàcil. També el pas de la A3 a lo internacional, doncs, tot i que ja hem tingut alguns...
Això va néixer en... perquè t'agrada la comunicació, perquè estàs estudiant periodisme, no va ser per la típica assignatura de periodisme que dius no, no?
Sí, no? No. Això va ser perquè m'agrada la comunicació i perquè penso de quina manera puc jo també avançar-me a la meva actual generació de periodistes. Clar. Què puc fer jo per anar un pas per davant? I aleshores el fet d'entrevistar, doncs,
i a la universitat què et diuen?
Públics. Bueno, doncs hi ha alguns que ho saben, els hi sembla molt bé, hi ha altres que també ho saben i...
No a la universitat, sinó potser mitjans digitals, sobretot, no han volgut comprar-te la idea de fer-se la seva?
Jo crec que de moment no. De moment és el que dic, jo crec que la de 3 és l'únic programa d'entrevistes tipus podcast que aconsegueix portar tants polítics i personatges públics de la societat i tal, que després hi ha molts altres programes i podcast molt més coneguts que la de 3, però que portin tants polítics com ho fem nosaltres o tants personatges, doncs, públics més socials, doncs jo crec que som els, els únics.
No ens queda temps, Lluís, però a banda del Papa, del Papa Francesc, algun altre personatge que diguis, i aquest també l'haig d'aconseguir?
Bueno, per mi, poder fer, ja et dic, amb el pas a lo internacional, si poguéssim fer una entrevista. Joe Biden o Donald Trump? El Zelensky o el Putin, em dona igual, però jo crec que si seguim en aquesta línia i aconseguim entrevistar, doncs, per exemple, el Sant Pare, jo crec que ja potser pues, podria ser una... Però a mi més això, m'encantaria poder entrevistar, doncs, a presidents d'alguns països i a gent, doncs, que decideix per tant ciutadans.
Una agenda important, no?, quan han estat en actiu.
Exacte.
Lluís, no tenim més temps. Per la gent que ens escolti, què han de fer si et volen veure?
Bueno, poden posar a la de 3, a la de 3.es és la pàgina web, a la de 3 a YouTube també els hi sortirà, a la de 3 a Instagram, a TikTok, a Facebook, a Twitter...
A tot arreu.
Sí, o si no, Lluís Gràcia i també els hi sortirà.
Doncs Lluís, gràcies com sempre.
Moltíssimes gràcies a tu.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
I abans de marxar, com sempre, últim cop d'ull, en aquest cas a l'anàlisi de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Dimarts passat, 20 de juny, es va presentar al Vaticà el material que orientarà els treballs de la 6a Assemblea General Ordinària del Sínode de Bisbes sobre la sinodalitat, que se celebrarà a Roma del 4 al 29 del proper mes d'octubre i que proseguirà fins a l'octubre del 2024. Es tracta del famós Instrumentum Laboris, que ha recollit amb escreix totes les aportacions del treball que s'ha anat elaborant a cada diòcesi, a cada país i a cada continent al llarg d'aquests darrers 2 anys. Certament és un material interessantíssim, carregat de moltes preguntes, i que ha aparegut 3 mesos abans de les reunions del pròxim octubre, perquè pugui ser ben preparat i ben treballat amb antelació per tots els seus participants. El document, que té a prop d'una 60 de pàgines, està dividit en 2 macroseccions i recull les experiències d'esglésies de totes les regions del món que pateixen guerres, canvis climàtics, sistemes econòmics que produeixen explotació, desigualtat i descart. Esglésies on els fidels pateixen el martiri, en països on són perseguits o són minories, o han de fer front a una secularització cada vegada més intensa i a vegades agressiva. Esglésies ferides per abusos sexuals, de poder i de consciència, econòmics i institucionals. Ferides que necessiten respostes i una conversió. Esglésies que afronten els desafiaments sense por i sense intentar resoldre-les a tota costa, comprometent-se en el discerniment sinodal. Com diu el text, només així les tensions podran convertir-se en fonts d'energia i no caure en polaritzacions destructives. Tal com hem dit, el text consta de 2 grans macroseccions i 15 de fitxes que porten una visió dinàmica del concepte mateix de sinodalitat. Hi ha la secció A, que destaca l'experiència dels 2 últims anys i el camí a seguir per arribar a ser cada vegada més Església Sinodal. I la secció B, titulada Comunió, Missió, Participació, que destaca les 3 prioritats que seran el centre del treball d'aquest proper octubre. Tal com assenyala el document, les finalitats són créixer en la comunió, acollint tothom, sense exclusió de ningú, reconèixer i valorar la contribució de cada batejat de cara a la missió i identificar estructures i dinàmiques de govern a través de les quals articular la participació i l'autoritat al llarg del temps en una església sinodal missionera. En aquest context, està molt consolidat el desig d'una església que sigui cada vegada més sinodal, també en les seves institucions, estructures i procediments. Una església sinodal que sigui, per sobre de tot, una església que escolta i que, per tant, desitja ser humil i sàpiga que ha de demanar perdó i que té molt a aprendre. Com molt bé diu el text, el rostre de l'església mostra avui els signes de greus crisis de confiança i de credibilitat. En molts contextos, les crisis relacionades amb abusos sexuals, econòmics, de poder i de consciència han empès l'Església a un exigent examen de consciència, perquè sota l'acció de l'Esperit Sant no cessi de renovar-se en un camí de penediment i conversió que obri camins de reconciliació, de guarició i de justícia. Una Església sinodal és també una Església de trobada i de diàleg, amb creients d'altres religions i d'altres cultures i societats, en una església que no tem la varietat, sinó que la valora sense forçar a la uniformitat. Sinodal és aleshores una església que s'alimenta sense defallir del misteri que celebra en la litúrgia, durant la qual experimenta cada dia la unitat radical en la mateixa pregària, però en la diversitat de llengües i de ritus. Altres parts significatives del text són les que refereixen a la qüestió de l'autoritat. Fins i tot es formula aquesta pregunta. L'autoritat es planteja en la línia dels paràmetres derivats del món o en la línia del servei? També es demana la necessitat d'una formació integral, inicial i permanent per al poble de Déu i un gran esforç per la renovació del llenguatge que s'utilitza en la litúrgia, la predicació, la catequesi, l'art sagrat, així com en totes les formes de comunicació als fidels i a l'opinió pública, ja sigui a través dels nous o dels vells mitjans. Finalment, aquesta renovació de llenguatge, afirma el text, s'ha d'orientar a fer uns continguts més accessibles i atractius als homes i dones del nostre temps, sense que els hi representi un obstacle que els mantingui encara més allunyats. Per acabar, recordar que el proper octubre, en el sínode, hi participaran, a banda dels més de 200 bisbes, també uns 70 likes, la meitat dones, de tot el món. Vull acabar felicitant a Catalunya Ràdio pels seus 40 anys de vida i a l'Emili, que durant 20 anys, la meitat de la vida, m'ha tingut i em tindrà sota les seves ordres. Molt bon diumenge a tothom!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Després de molts segles, gràcies a la il·lusió i l'esforç de moltes persones, l'Església, moguda per l'Esperit Sant, persisteix a donar testimoni de Jesucrist i ho fa amb accions i paraules. En alguns sectors de la nostra societat hi ha tendència a pensar que l'Església és quelcom del passat, una institució desfasada i poc útil per als nostres temps. Per això, avui m'agradaria reflexionar sobre la presència de l'Església al món. Preguntem-nos per uns moments què passaria si s'aturés la seva activitat durant només un dia. Us asseguro que, de sobte, la labor de l'Església es faria ben visible. Ens adonaríem realment del servei que fa en molts àmbits. Per exemple, en l'educació, en l'àmbit sociosanitari i en el sector cultural. Cada any, l'Església rep dels contribuents que ho desitgen, a través de la X de la Declaració de la Renda, una part del finançament necessari per dur a terme la seva missió. L'Església ofereix atenció, servei i anunci de l'Evangeli a moltes persones i que des de ja fa uns quants anys vol donar compte de la seva acció a la societat. Per això, elabora anualment una memòria d'activitats, un document rigorós auditat per l'empresa PricewaterhouseCoopers, que podeu consultar a internet. Podríem destacar moltes dades d'aquest document. A mode d'exemple, l'any 2021, gairebé 4 milions de persones van ser ateses en centres socials, sanitaris i assistencials de l'Església. Una altra dada, l'activitat educativa de l'Església, ha suposat un estalvi de 4.356 milions d'euros a l'Estat. Si fullegem aquest document, ens sorprendrà tot el que arriba a fer l'Església. Ens sorprendrà la quantitat de persones col·laboradores en aquesta missió del Senyor, laics, ministres ordenats, religiosos, homes i dones que hi dediquen el seu temps, la seva vida i els seus recursos. I també ens sorprendrà la ingent xifra de persones ateses. Darrere de cada número, recollit en aquest document, hi ha un rostre, un nom, una història. Al llibre dels Fets dels Apòstols llegim com era la vida de la primera comunitat. Tots els creients vivien units i tot ho tenien al servei de tots. Venien les propietats i els béns per distribuir els diners de la venda segons les necessitats de cadascú. Aquesta consciència de comunitat i de compartir-ho tot amb els més necessitats és un ideal profundament cristià. Mort i ressuscitat, Crist viu entre nosaltres. Els seus deixebles, impulsats per Jesucrist i assistits per l'Esperit Sant, devem el regal que ens han fet escampant la bona nova pel món. Nosaltres també volem contribuir-hi perquè això és bo per a la família humana. Som Església i som una força viva en què, en paraules del Papa Benet XVI, i batega el dinamisme de l'amor suscitat per l'Esperit de Crist. Aquest amor no brinda als homes només ajuda material, sinó també assossec i cura de l'ànima. Benvolguts germans i germanes, gràcies per fer possible, amb el vostre temps, la vostra pregària i recursos, que l'Església pugui continuar realitzant la missió rebuda de Jesucrist. Que Santa Maria, Mare de l'Església, intercedeixi per nosaltres.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.